Aquest dimarts s'ha celebrat el primer aniversari de la nevada que va paralitzar mig país. Sant Cugat va patir també els efectes lògics de les precipitacions. Ara volem recordar aquell episodi. El director de l'àrea de Medi Ambient, Sergi Cantó, per saber si la ciutat s'ha preparat per un temporal d'aquestes característiques i també per conèixer com ha quedat la factura per recuperar la normalitat. Benvingut a Cugat.cat.
Molt bé, moltes gràcies.
La ciutat està preparada actualment, senyor Cantó, per patir un temporal d'aquelles característiques?
Vaja, aquests episodis que són tan esporàdics i que venen durant, en aquestes etapes tan aïllades, mai s'està preparat del tot. Seria, diguéssim, no seria eficient econòmicament estar absolutament preparat, de manera que una nevada que pot ser cada 15 anys o cada més anys tingui uns efectes pràcticament nuls. El que sí podem dir és que la resposta va ser molt ràpida, cara amb el bagatge que tenim i com tenim les franges de protecció i el treball que s'ha fet des de llavors, els efectes serien mínims i els més petits possibles, però nuls no podem arribar a dir que serien nuls.
Uh-huh. I l'experiència va servir per fer algun pla d'actuació, és a dir, algun protocol per coordinar, per exemple, la brigada municipal, la policia local, els Mossos, ADF...
Segur. Aquí ja ho teníem, ho vam posar en funcionament en aquell moment, en el minut zero, que diguéssim que la nevada va començar a tenir ara fa un any efectes importants, ja es va activar el nostre pla de protecció per nevades. El tenim, va funcionar, els protocols van funcionar, les brigades, les empreses que van col·laborar, les ADF i Protecció Civil, tothom, jo crec que en aquell moment va estar a l'alçada, es va donar resposta tan ràpida com es poder a tots els efectes i impactes que va tenir, i si pel que fos tornéssim a tenir un fenomen meteorològic advers com aquell, doncs actuaríem amb el mateix record i amb el mateix pla que vam tenir ara fa un any.
Uh-huh. Per tant, no s'ha modificat ni se n'ha fet cap de nou?
Bueno, sempre es revisa, sempre s'està en contínua revisió els plans d'autoprotecció, en tenim els diversos tipus. Tenim aquí a Sant Cugat un pla d'emergències bàsic i després uns, diguéssim, plans més concrets que són per cada tipus de fenomen, com marca la llei de protecció civil. Tenim uns plans de prevenció per risc d'incendi, uns plans per nevades, per ventades, fins i tot per fenòmens sísmics que poguessin aparèixer. I estan en contínua revisió per rebre els tècnics corresponents.
I els problemes de mobilitat van ser especialment, si no tinc mal entès, en els accessos a les escoles. S'ha fet algun pla d'actuació en aquest sentit? És a dir, en aquells accessos concrets?
Bé, el que s'ha fet és una neteja de tot el que serien arbres en perill de caiguda o mitjanament a les franges de protecció de perímetres, d'urbanitzacions, etc. L'arbrat viari, que és el que en aquell moment alguns elements, tot i que van ser pocs, fonamentalment els problemes els vam tenir sobretot en zones on hi havia molt piblant o on hi havia nevada. L'arbrat viari va caure molt poc dels aproximadament 15.000 arbres que van poder caure al municipi, el 95% van ser en zones forestals o en camins o pistes rurals. D'arbrat viari el que es fa sempre és mirar que l'arbre estigui en bones condicions, de manera que els arbres que ja tenen un perill de caure, que estan malalts, que no estan en bones condicions, ja els suprimim prèviament perquè en un cas d'un fenomen advers o una ventada no puguin produir talls de carrers.
Mm-hmm. I el subministrament elèctric també se'n va ressentir. Tenen notícies que Fecsendesa hagi millorat la xarxa al municipi?
Fecsendesa millora també la xarxa en el seu moment dels pressupostos que tenen. Aquí vam tenir algunes afeccions, sobretot en zones més aïllades del municipi, en nuclis dintre de Collserola, i també quan van fer les xarxes noves van reforçar també totes aquestes xarxes. Però el més important això no és tant reforçar-ho com duplicar o triplicar la línia. M'explico, pot haver alguna zona aïllada de Collserola en què només hi hagi una única línia. Això a les trames urbanes no passa. A les trames urbanes tenim xarxes, diguéssim, polivalents, de manera que si falla una subestació o una línia, es pot fer arribar l'electricitat ràpidament per una altra via. Això en les zones aïllades de Collserola, algunes zones de la Floresta, és més difícil. I el que s'intenta en aquest cas i el que necessitem que Fecsa i Endesa apliqui és aquest mallat, aquest trenat, de manera que a qualsevol punt es pugui fer arribar l'electricitat per més d'una via.
Pel que fa a les zones boscoses, l'actuació inicial va ser, bueno, abans ho parlàvem, de netejar els camins principals. però s'ha pogut netejar tota la resta? I, aviam, jo t'explico, una de les crítiques anava dirigida, per exemple, a la ineficàcia de les mesures de la Generalitat precisament per retirar aquests arbres. Com estan actualment els boscos? Actualment, ara, s'han netejat les franges de protecció i tota la resta, a part dels camins principals?
S'ha aprofitat des de la nevada de l'any passat a fer diferents actuacions. Aleshores, tenim dades de que hem aconseguit, per via directa o indirecta, i ara m'explicaré millor, retirar aproximadament uns 9.000 arbres. Això s'ha fet prioritzant, primer, el que hem comentat ara, la xarxa de camins bàsics de prevenció d'incendis forestals i les franges de protecció. També s'ha aprofitat per netejar tot el que seria franges de rieres i torrents. Tot i això era el primer objectiu que al cap d'un any s'ha aconseguit. Retirant, triturant i gestionant aquests 9.000 arbres en el que seria les zones forestals de Sant Cugat, hem assolit al cap d'un any el que seria una prevenció bàsica. Ara seguim treballant. Ara precisament comencem també novament franges de protecció que hem d'anar mantenint sempre totes les urbanitzacions, i més un municipi com Sant Cugat que té pràcticament 1.000 habitatges en zona forestal. El que sí que queda i encara no s'ha gestionat ni retirat, en alguns casos perquè seria pitjor l'impacte que no la retirada, són tots aquells altres arbres que no formen part ni impedeixen la circulació per aquests camins o per aquests corriols i que estan en zones més llòbregues de Collserola. Per retirar aquests arbres i per fer arribar la maquinària a aquestes zones on aquests arbres caiguts, s'haurien d'obrir pistes forestals noves, introduir camions, l'impacte seria molt elevat, el cost també seria molt elevat i tampoc ens hem d'oblidar que Collserola és un parc natural, de manera que forma part de la seva pròpia evolució i selecció de les espècies, que algunes espècies caiguin a terra, es podreixin, siguin aliment per altres espècies i per això s'ha de mantenir aquest equilibri. Nosaltres considerem que amb aquests 9.000 arbres i amb un bon manteniment ara de totes les franges de protecció que es fan anualment i de la xarxa de camins de prevenció, hem d'aconseguir assolir aquests estàndards i és el que estem treballant.
Perquè amb tots aquests 9.000 arbres que em comentaves ara, què se n'ha fet? On han anat a parar?
Fonamentalment s'han valorat energèticament. Hi ha hagut unes empreses, que són les empreses que també la Generalitat va contactar, i s'han valorat. Què vol dir això? Vol dir que s'han triturat tot el que serien els troncs in situ, s'han posat en contenidors i en aquest cas hi ha manca d'unes centrals d'aprofitament de biomassa aquí a Catalunya, s'han portat cap a Itàlia en vaixell i s'han aprofitat per generar energia elèctrica. Jo el que espero que això en el futur ja no calgui anar tan lluny, que aquí a Catalunya també tinguem les infraestructures suficients per valorar aquesta fusta que ara té difícil sortida en el mercat i que no té valor per fer una correcta gestió dels boscos, centrals de biomassa puguin ubicar-se també aquí a Catalunya per aprofitar aquesta energia.
La nevada també va tenir repercussions, no només pel que fa als boscos, ni només pel que fa a l'electricitat o a la mobilitat de les persones, sinó també repercussions econòmiques, estrictament econòmiques. Quin va ser el preu de recuperar la normalitat a la ciutat, aquí a Sant Cugat?
Doncs aproximadament van ser 317.000 euros el que va costar, com es va ja comentar quan es va tancar totes les xifres, gestionar la nevada aquí a Sant Cugat. Hi havia la queixa en aquell moment, com recordàvem fa un any, de que això havia sortit tots aquests diners de fons de recursos municipals. És cert que des de la Generalitat en aquell moment es va posar a disposició dels ajuntaments uns plans d'ocupació amb persones que van ajudar a treballar i a netejar. Van ser plans bastant reduïts, eren només 3 mesos. Juny, juliol, agost vam tenir 4 persones aquí a Sant Cugat, els sous dels quals sí que van ser assumits per la Generalitat. Però la resta, aquests 317.000 euros que comentava abans, van ser assumits per l'Ajuntament.
Per tant, considereu que aquests plans d'ocupació o bé haurien d'haver estat més amplis o bé la Generalitat hauria d'haver donat més diners, més subvencions a l'Ajuntament?
En aquest moment ja es va reclamar. És a dir, un ajuntament, en aquest cas Sant Cugat, que forma part també d'un consorci del Parc Natural de Collserola o altres ajuntaments arreu de Catalunya que també estan en situacions molt difícils, en aquell moment va haver una certa poc emparament per part de la Generalitat per tal de fer front a tots a totes les demandes ciutadanes i a tots els problemes que va originar la nevada, no?
Doncs Sergi Cantó, director de l'àrea de Medi Ambient, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.